Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona tarda. El Consell d'Estat ha avalat avui per unanimitat el recurs que el govern espanyol vol presentar davant del Tribunal Constitucional contra la reforma de la llei de la presidència aprovada divendres pel Parlament, un canvi que permet investir a distància el candidat a la presidència de la Generalitat. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d'altra banda, ha tombat tots els arguments de la denúncia de Foment del Treball contra els sindicats per l'aturada de país del 8 de novembre, que qualifica d'il·legal i també legítima. Quatre exmembres de la mesa del Parlament, Lluís Maria Corominas, Anna Simó, Lluís Guinó i Joan Josep Nuet, han negat els fets pels quals el jutge els processa per desobediència i han demanat que aixequi les mesures cautelars en una declaració que han fet avui. Facebook s'instal·larà en els propers mesos a la Torre Agbar de Barcelona mitjançant l'empresa Competence Call. Ha llogat 8 plantes a l'edifici, uns 9.000 metres quadrats de superfície en total, i contractarà unes 500 persones. Un altre punt polític, el Comitè Electoral Nacional del PP ha escollit avui Ángel Garrido com a candidat a la presidència de la Comunitat de Madrid en substitució de la dimitida Cristina Cifuentes. I un apunt cultural, Mariano Barroso, director i guionista, es presenta com a únic candidat a la presidència de l'Acadèmia del Cine Espanyol. Barroso, que també és l'actual president en funcions de la institució, es presenta amb el productor Rafael Portela com a vicepresident primer i amb l'actriu Nora Navas com a vicepresidenta segona en unes eleccions que seran el 9 de juny. Fins aquí l'actualitat, ens quedem avui a la veu de Càritas.
Ràdio Estel a les xarxes socials. Ràdio Estel, sempre amb tu. Troba'ns al Facebook i al Twitter. T'hi estem esperant. Viatges al Corte Inglés et proposa conèixer la Bulgària sacra. 8 dies increïbles en els quals visitarem Sofia, Vitoixa, Rila, Rosen, Melnik, Plovdiv i Vachkovo. Del 21 de juliol al 7 d'agost, fes un viatge a la Bulgària sacra. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Viatges El Corte Inglés.
Ràdio Estel.
La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bon vespre de nou, amics i amigues. Acompanyar la família en la malaltia era ahir el lema de la Pasqua del malalt que s'ha celebrat a les nostres comunitats cristianes. El malalt necessita aquesta companyia, aquesta proximitat, i acompanyar és comunicar. És per això que la Pasqua del Malalt ha estat enguany el millor preludi de la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, la que se celebrarà diumenge vinent, aquest 13 de maig, Festa de l'Ascensió del Senyor. Amb el missatge del Papa per aquesta diada, plantegem avui un programa especial i volem començar recordant que alguns dels bisbes de Catalunya s'hi refereixen, per exemple, a les cartes dominicals d'ahir mateix. El bisbe de Lleida recorda que el Papa té en el seu missatge unes paraules per reivindicar la professió periodística quan diu que qui té un compromís especial és el qui pel seu ofici té la responsabilitat d'informar, és a dir, el periodista, i recorda que té la tasca de recordar que en el centre de la notícia no hi ha la velocitat de donar-la i l'impacte sobre les xifres d'audiència, sinó les persones. I comenta que sap que els periodistes, en aquest cas els de Lleida, busquen sempre promoure un periodisme de pau sense entendre que amb aquesta expressió un periodista és bonista i la comunicació hagi de ser així, que negui l'existència dels problemes greus perquè existeixen. I de problema greu qualifica les fake news, per la seva banda, aquestes notícies falses, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, que recorda que tot això reclama una explicació com la que dona el Papa en el missatge. Avui, durant el programa, entre molts altres continguts, us reproduirem paraules del Sant Pare en el seu missatge, per aquesta jornada de les comunicacions. I referint-se a la veritat, el bisbe Agustí Cortés diu que aquesta veritat, que és la persona mateixa de Jesucrist, va patir l'atac d'una allau de mentides a la terra. A ell van intentar enganyar-lo, afegeix, i d'ell es van dir moltes coses greus i notícies falses. Però ell seguia sent la veritat i en ell totes les petites veritats seguien triomfant. Conclou el bisbe de Sant Feliu que aquesta és la bona notícia, la d'adherir-se per la fe a la veritat a través d'un compromís. I aquest compromís també, com sempre diem en aquest programa, és el d'ajudar els altres, el de Càritas. Avui, després del comentari inicial, que seran paraules del papa d'aquest missatge per a la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, la nostra membre de l'equip del programa, Montserrat Creus, conversarà uns minuts amb el secretari de la Presidència i cap de Comunicació de Càritas Catalunya, Luis Miguel Luna. Ens parlarà d'una nova iniciativa que ha començat a posar-se en marxa a nivell de Càritas espanyola, Moda Re. Després tindrem un testimoni molt especial avui, el de Josep Fernández Puigpelat, gerent de Troballes. Ens explicarà el que és aquesta entitat i també ens comentarà la desfilada que es va fer el 27 d'abril passat a la plaça de Sant Josep de la capital del Segrià. Això amb les notícies i l'agenda i una mica més. Fins a les 9, salutacions del Toni Huguet a les vies de so i de tota la resta de l'equip amb la Montserrat Creus, el Luis Miguel Luna i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. El missatge de la caritat.
Avui la reflexió és la primera part del missatge del Papa Francesc per a la 52a Jornada Mundial de les Comunicacions Socials que se celebra aquest diumenge. Després d'una petita introducció en què el pontífex situa la comunicació en el projecte de Déu i en l'acció de l'ésser humà, Francesc assegura que el que vol oferir és una aportació a l'esforç comú per prevenir la difusió de notícies falses i redescobrir el valor de la professió periodística i la responsabilitat personal de cadascú en la comunicació de la veritat. Tot seguit, sentim aquesta primera part del missatge del Papa amb les veus de la Marta Mir i la Montse Creus. Endavant.
Què hi ha de fals en les notícies falses? Fake news és un terme discutit i també objecte de debat. Generalment, al·ludeix a la desinformació difosa online o en els mitjans de comunicació tradicionals. Aquesta expressió es refereix, per tant, a informacions infundades, fonamentades en dades inexistents o distorsionades, que tenen com a finalitat enganyar o fins i tot manipular el lector per aconseguir determinats objectius, influenciar les decisions polítiques o obtenir guanys econòmics. L'eficàcia de les fake news es deu, en primer lloc, a la seva naturalesa mimètica, és a dir, a la seva capacitat d'aparèixer com a plausibles. En segon lloc, aquestes notícies falses però versemblants són capcioses, en el sentit que són hàbils per a capturar l'atenció dels destinataris posant l'accent en estereotips i prejudicis estesos dins d'un teixit social i se sostenen amb emocions fàcils de suscitar com l'ànsia, el menyspreu, la ràbia i la frustració. La seva difusió pot comptar amb l'ús manipulador de les xarxes socials i de les lògiques que en garanteixen el funcionament. D'aquesta manera, els continguts, malgrat estar mancats de fonament, obtenen una visibilitat tal que fins i tot els desmentiments oficials difícilment aconsegueixen contenir els danys que produeixen. La dificultat per desemmascarar i erradicar les fake news es deu tanmateix al fet que les persones sovint interactuen dins d'ambients digitals homogenis i impermeables a perspectives i opinions divergents. El resultat d'aquesta lògica de la desinformació és que en comptes de realitzar una sana comparació amb altres fonts d'informació, cosa que podria posar en discussió positivament els prejudicis i obrir un diàleg constructiu, es corre el risc de convertir-se en actors involuntaris de la difusió d'opinions sectàries i infundades. El drama de la desinformació es troba a desacreditar l'altre, presentar-lo com a enemic, fins a arribar a la demonització que afavoreix els conflictes. Les notícies falses revelen així la presència d'actituds intolerants i hipersensibles al mateix temps, amb l'únic resultat d'estendre el perill de l'arrogància i l'odi. Això condueix, en última anàlisi, la falsedat.
Com podem reconèixer-les? Cap de nosaltres no pot eximir-se de la responsabilitat de fer front a aquestes falsedats. No és feina fàcil, perquè la desinformació es fonamenta freqüentment en discursos heterogenis, intencionadament evasius i subtilment enganyosos, i se serveix a vegades de mecanismes refinats. Per això són lloables les iniciatives educatives que permeten aprendre a llegir i valorar el context comunicatiu i ensenyen a no ser divulgadors inconscients de la desinformació, sinó actius en el seu desvetllament. Són també encomiables les iniciatives institucionals i jurídiques encaminades a concretar normes que s'oposin a aquest fenomen, com les que han posat en marxa les companyies tecnològiques i de mitjans de comunicació, adreçades a definir nous criteris per a la verificació de les identitats personals que s'amaguen darrere de milions de perfils digitals. Però la prevenció i la identificació dels mecanismes de la desinformació requereixen també un discerniment atent i profund. En efecte, s'ha de desemmascarar el que es podria definir com la lògica de la serp, capaç de camuflar-se a tot arreu i mossegar. Es tracta de l'estratègia utilitzada per la serp astuta de què parla el llibre del Gènesi, la qual, als albors de la humanitat, va ser l'artífex de la primera fake news, que va portar conseqüències tràgiques del pecat i que es van concretar després en el primer fratricidi i en altres innombrables formes de mal contra Déu, el proïsme, la societat i la creació. L'estratègia d'aquest hàbil pare de la mentida és la mimesi, una insidiosa i perillosa seducció que s'obre camí en el cor de l'home amb argumentacions falses i atraients. En la narració del pecat original, el temptador, efectivament, s'acosta a la dona fingint ser amic i interessar-se pel seu bé, i comença el seu discurs amb una afirmació vertadera, però només en part.
Així, Déu us ha dit que no mengeu dels fruits de cap arbre del jardí?
En realitat, el que Déu havia dit a Adam no era que no mengessin de cap arbre, sinó només d'un arbre.
No mengis del fruit de l'arbre del coneixement del bé i del mal.
La dona, responent, ho explica a la serp, però es deixa atraure per la seva provocació.
Podem menjar dels fruits de tots els arbres del jardí, però dels fruits de l'arbre que hi ha al mig del jardí, Déu ha dit que no en mengem ni els toquem, perquè moriríem.
Aquesta resposta té un sabor legalista i pessimista, havent donat credibilitat al falsari i deixant-se seduir per la seva versió dels fets, la dona es deixa enganyar. Per això, de seguida, para atenció quan li assegura:
no, no morireu pas.
Així doncs, la desconstrucció del temptador assumeix una aparença creïble.
Déu sap que si un dia en mengeu, se us obriran els ulls i sereu com déus, coneixereu el bé i el mal.
Finalment s'arriba a desacreditar la recomanació paternal de Déu que anava dirigida al bé, per seguir la seductora incitació de l'enemic.
Llavors la dona va veure que el fruit de l'arbre era bo per a menjar i feia goig de veure.
Aquest episodi bíblic revela, per tant, un fet essencial per al nostre raonament. Cap desinformació no és innocua. Per contra, fiar-se d'allò que és fals produeix conseqüències nefastes. Fins i tot una distorsió de la veritat, aparentment lleu, pot tenir efectes perillosos. Del que es tracta, de fet, és de la nostra cobdícia. Les fake news es converteixen sovint en virals, és a dir, es difonen de manera veloç i difícilment manejable, no a causa de la lògica de compartir que caracteritza les xarxes socials, sinó més aviat per la cobdícia insaciable que s'encén fàcilment en l'ésser humà. Les mateixes motivacions econòmiques i oportunistes de la desinformació tenen la seva arrel en la set de poder, de tenir i de gaudir que en últim terme ens fa víctimes d'un engany molt més tràgic que no pas el de les seves manifestacions individuals. El del mal que es mou de falsedat en falsedat per a robar-nos la llibertat del cor. Heus aquí perquè educar en la veritat significa educar per a saber discernir, valorar i ponderar els desitjos i les inclinacions que es mouen dins nostre, per a trobar-nos privats del bé, caient en cada temptació.
Gràcies, Marta i Montse, per haver-nos reproduït paraules del Papa Francesc en el missatge per a la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, que té com a lema el títol del mateix document, Fake News i Periodisme de Pau. Seguim a la Veu de Càritas.
El missatge de l'amor als altres, cada dilluns des de la Veu de Càritas, a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
La caritat és notícia.
Càritas d'Urgell es va fer present en la Setmana Cultural de Sant Jordi de l'Escola de Ponts amb el projecte educatiu de Treballem els Valors. Mitjançant un taller adreçat a l'alumnat, es van presentar i dinamitzar amb activitats, jocs i xerrades els valors de la solidaritat, el comerç just i el consum responsable. Els tallers van tenir lloc concretament el dimecres 25 i el dijous 26 d'abril a la mateixa escola.
Aquest any hi van participar els alumnes de 5è i 6è de cicle superior que van treballar al taller del comerç just i consum responsable i els alumnes de 3è de primària amb el taller de la solidaritat. L'activitat la va dirigir Juanjo Tenorio, cap del centre de Sant Domènec de Balaguer, i van participar gairebé uns 100 alumnes. Es tracta d'una activitat que permet visualitzar la tasca de Càritas també en l'àmbit educatiu i que ajuda a valorar als alumnes la feina que es porta a terme des de Càritas també a nivell diocesà i parroquial.
Els alumnes de la Unitat d'Escolarització Compartida de Balaguer van visitar la Fira de Formació i treballar al pavelló número 4 de la Fira de Lleida, on van poder veure i participar en les diferents activitats que ofereix aquesta fira als estands que hi ha i on les famílies de formació i disciplines estan representades.
Al Saló van rebre informació sobre la nova oferta formativa pel proper curs acadèmic 2018-2019. Cal destacar la presència d'acadèmies d'idiomes, de música i entitats on es presentaran les opcions de formació per a joves, amb demostracions de malabars de baristes, elaboració de pastisseria, maquillatge i perruqueria, mecànica, sanitat, disseny gràfic, robòtica, entre d'altres. Aquesta activitat queda establerta dins l'assignatura d'aprenentatge extern que realitzen els alumnes de la Unitat d'Escolarització Compartida de Balaguer durant el present curs acadèmic al Centre de Càritas d'Urgell, a Balaguer.
Un total de 98 participants en els programes d'inserció laboral de la Fundació Jaume Rubió i Rubió van trobar feina l'any passat. Aquesta fundació, des del programa d'acollida laboral i a partir del desenvolupament d'itineraris personalitzats per a la inserció, busca l'objectiu de millorar el nivell d'ocupabilitat i augmentar les possibilitats d'inserció laboral i manteniment d'un lloc de treball.
La fundació ha atès 485 persones i prop de la meitat ja s'atenien l'any anterior. L'entitat detecta que el perfil de les persones ateses es caracteritza per ser el d'una dona d'origen immigrant i major de 35 anys, amb especial incidència d'aquelles persones que superen la franja d'edat dels 45 anys. En l'àmbit de la prospecció laboral, s'han fet 72 nous contactes amb empreses del territori, especialment agrícola, cosa que ha permès a l'entitat gestionar un total de 57 ofertes laborals. En relació a l'empresa d'inserció Troballes, dintre del seu programa Moda Re, va recollir l'any passat 548.000 quilos de roba, una xifra lleugerament inferior a l'any anterior. La major part d'aquesta roba va ser recollida en els 121 contenidors que té l'entitat a la diòcesi. A la vegada, la botiga social de Càritas va repartir 7.656 peces de roba a 512 famílies. Cal recordar que Troballes té 5 botigues a la diòcesi de Lleida, 4 a Lleida i una a Alcarràs.
Fa 8 anys, Càritas obria el menjador social de Rubí amb la intenció de poder acollir aquelles persones que no tenen recursos per poder tenir un plat a taula cada dia. Actualment, en aquest menjador, on dinen cada dia unes 20 persones, juntament amb la responsable i els voluntaris, obre les portes cada dia a 3:15 del migdia i fins a les 4 de la tarda. Els participants hi fan activitats a més de menjar. Es pretén que sigui un espai on es creïn relacions i on tots els participants se sentin tranquils, acollits i acompanyats.
Dijous 26 d'abril es va celebrar l'aniversari amb una jornada festiva a la masia de Can Xercavins, on es va fer una visita guiada a la masia i es va concloure amb un pícnic a càrrec del càtering Campos Estela, el mateix que proporciona el menjar del dia a dia. Hi van participar una dotzena de persones i van coincidir en definir la jornada com una celebració de la relació que es teixeix dia rere dia entre els participants i també amb els voluntaris del projecte.
Càritas Diocesana de Barcelona va voler posar llum dimarts passat amb motiu del 1 de maig, Dia Internacional de les Persones Treballadores, a la situació de precarietat laboral que viuen diàriament moltes persones. L'entitat les va voler fer visibles mitjançant una acció als búnquers del Carmel, a Barcelona mateix, on hi van aparèixer siluetes de persones amb la ciutat a l'horitzó. Aquestes siluetes no tenen rostre i simbolitzaven la invisibilitat i la despersonalització que pateixen els col·lectius més vulnerables.
L'entitat també va fer pública una nota en la qual destaca que les dades de la darrera enquesta de població activa mostren que el mercat laboral actual es caracteritza per perpetuar les condicions de precarietat laboral, amb una elevada subocupació, contractes temporals de molt curta durada, escassa protecció social, baixos salaris i dificultats per conciliar vida laboral i familiar, juntament amb un atur elevat. Així mateix es constata que el 100% de les persones ateses per Càritas Diocesana de Barcelona estan en situació de precarietat. 8 de cada 10 es troben a l'atur i 2 de cada 10 són treballadors i treballadores pobres. Davant d'aquesta situació, Càritas Diocesana de Barcelona afirma que és necessari que la política estigui al servei del treball decent i que és imprescindible la col·laboració de tots els agents, especialment del sector empresarial, sindicats i administracions públiques, per generar espais d'ocupació digna i estable i contribuir al desenvolupament de les persones i de la societat. Per fer-ho, l'entitat demana implementar les següents polítiques: protegir el dret al treball decent per possibilitar un desenvolupament integral de la persona, on el treball sigui generador de dignitat; aconseguir la igualtat d'oportunitats i tracte per homes i dones; promoure la conciliació laboral i familiar mitjançant la creació de mecanismes que possibilitin el desenvolupament integral de la persona i aconseguir que l'accés a una vida digna, sanitat, habitatge o educació, entre d'altres, no estiguin condicionats a tenir una feina.
Càritas d'Urgell i l'empresa d'inserció Nou Grapats van presentar el 27 d'abril passat, divendres, les instal·lacions d'un nou centre de recollida de tria i tria de roba, situat al polígon industrial de la Seu d'Urgell, preparat per gestionar les 300 tones que anualment són tractades, alhora que van explicar la participació en el projecte de roba reciclada d'abast nacional a tot l'estat espanyol, modare.org.
L'acte de presentació i benedicció va estar presidit per Joan Enric Vives, arcabisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, que va agrair en el seu Parlament el suport de les institucions i empreses al projecte de l'empresa d'inserció de Càritas, molt especialment a l'Ajuntament. També va posar en relleu la consolidació del projecte Nou Grapats, com posa de manifest que s'obri una nau de gestió i transferència per a aquest volum de treball amb la roba, i va agrair l'esforç i la tasca que fan aquelles persones implicades en la gestió i acció de Càritas i, de manera especial, el seu director. Per la seva part, l'alcalde de la Seu d'Urgell va fer explícit el seu suport i el del consistori als projectes de Càritas pel que tenen de valuós per l'equilibri i la cohesió social. El president de Càritas Catalunya va assenyalar que la benedicció d'aquesta nova nau de l'empresa Nou Grapats significava una aposta important per la Càritas Diocesana d'Urgell i, com totes les Càritas de Catalunya, treballaven en xarxa perquè cada vegada és més important portar a terme els projectes d'una manera coordinada i integrada, sumant esforços. El director de Càritas Urgell va reivindicar la tasca de suport i inserció a les persones que ho necessiten i la necessitat de treballar conjuntament amb Càritas Espanyola, integrant-se al projecte Moda Re, que vol reciclar la roba de segona mà a nivell estatal, fent-ho amb criteris ètics i amb un model d'economia solidària i sostenible, que generi treball d'inserció per a persones amb situació d'exclusió social acompanyades per Càritas.
Un centenar de persones van participar el dissabte 28 d'abril en el 12è sopar contra la fam a la Selva del Camp, organitzat per Càritas Parroquial amb el lema «Tu pots menjar, ells no». L'objectiu d'aquest sopar és desvetllar la nostra comoditat i pensar en aquells que no disposen del més indispensable per a viure, com són els aliments.
El sopar, elaborat amb aliments de les botigues del poble, les cooperatives i agricultors, va comptar amb una actuació musical a càrrec dels alumnes de l'Aula de Música Vilalta. La participació de moltes persones i entitats va permetre recollir 1.600 euros, segons va informar la responsable de la Càritas Parroquial, Maria Clara Pascual. Aquests diners s'enviaran a la missió dels pares teatins de Cali, a Colòmbia, on hi ha el pare Antoni Domènech, missioner diocesà, tal com va explicar la delegada de diocesana de Missions i Cooperació entre les Esglésies, Ana González.
Seguim repassant l'actualitat de la setmana. El 28 d'abril es va celebrar la tradicional jornada de formació de primavera del voluntariat de gent gran que promou Càritas Diocesana de Lleida. El tema de la formació va ser quan es perden les capacitats i el format el d'un cinefòrum.
Els participants es van reunir a les 10 del matí a l'Espai Funàtic, on van desenvolupar tota la sessió formativa. Després de veure la pel·lícula El viaje de sus vidas, es va endegar un debat molt animat sobre les alternatives en moments de la vida tan complicats com la pèrdua de les capacitats intel·lectuals i la mort, les cures ideals per a aquests moments i les dificultats de les persones que cuiden. Tot seguit es va celebrar un dinar de germanor per fomentar la convivència i l'intercanvi d'experiències entre les persones voluntàries de les diferents parròquies i l'equip diocesà de gent gran.
Després de l'èxit del concert de l'any passat, aquest dissabte 5 de maig a l'Auditori Municipal de Terrassa es va poder tornar a escoltar l'actuació de les corals del Col·legi de Metges de Barcelona i de l'Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau, també de la capital catalana. En aquesta ocasió, el cor convidat va ser el del Colegio de Médicos de Zaragoza.
L'entrada del concert s'ha destinat a projectes de l'Arxiprestat de Terrassa de forma íntegra, ja que per segona vegada l'Ajuntament de Terrassa col·labora amb el concert cedint l'ús de l'Auditori Municipal de la ciutat. A l'entrada i la sortida del concert, els assistents van poder comprar peces artesanals a la parada que hi havia al vestíbul de l'auditori, en la qual el grup del Racó de les Firaires, format per més de 20 dones amb fills menors de 3 anys, va vendre peces fetes per elles mateixes. Amb els diners que es van recollir, gaudiran d'activitats en grup que d'una altra manera no podrien realitzar.
Madrid va acollir divendres i dissabte passats, els dies 3 i 4 de maig, l'onzena trobada de delegats episcopals de Càritas per aprofundir sobre la temàtica de la Jornada Mundial dels Pobres amb experiències i propostes. Amb la presència d'un gran nombre de delegats episcopals de les diferents Càritas diocesanes d'Espanya, entre ells alguns de Catalunya, la trobada va estar presidida pel bisbe auxiliar de Santiago de Compostela i delegat per a Càritas Espanyola, Jesús Fernández, així com pel president de Càritas Espanyola, Manuel Bretón, i també el delegat episcopal, Vicente Altava.
Durant la trobada es van presentar diferents experiències dels bisbats dutes a terme en la darrera Jornada Mundial dels Pobres. També hi va haver una ponència de Juan Antonio Plaza amb el títol Claus teològiques i pastorals de la Jornada Mundial dels Pobres, amb un posterior diàleg entre tots els assistents. El treball per grups va permetre una reflexió i un diàleg entre tots els delegats que van participar a les jornades. Per part dels serveis generals, es va oferir una bona informació sobre el nou pla estratègic de Càritas Espanyola 2018-2020, que serà presentat per a la seva aprovació a l'Assemblea del proper juny a El Escorial. També es van donar diferents informacions sobre l'àmbit de la cooperació internacional i dels codis ètics i de conducta de Càritas, del seu personal contractat i voluntari. Un moment important durant la trobada va ser la celebració de l'Eucaristia com a moment de donar gràcies i pregar a Déu per la tasca de Càritas, de les 10 Càritas diocesanes, de les 5.821 Càritas parroquials, dels 84.449 voluntaris i de les 4.839 persones contractades, tots ells per poder acompanyar i mostrar l'amor de Déu a més de 3 milions i mig de persones que han necessitat el servei de Càritas.
A partir d'ara es podrà consultar en format de PDF en el web de Càritas Espanyola, Càritas.es, tots els números de Corintios 13, des de l'1 fins al 158, corresponents a l'any 2016, i periòdicament hi penjaran els següents números editats.
Corintios 13 és una revista de teologia i pastoral de la caritat al servei de l'acció caritativa i social de l'Església i de tots els seus agents.
I la Universitat de Vic i Càritas Diocesana de la diòcesi osonenca rebran una herència valorada amb 8.300.000 euros per a infants, joves i gent gran. Aquest llegat prové de Maria Victòria Modolell, vídua de Carlos Calderó, que ha deixat el seu patrimoni a dues institucions. Càritas ho destinarà a l'atenció dels infants i persones grans d'Osona, mentre que la Universitat de Vic destinarà el llegat a joves estudiants universitaris d'Osona amb pocs recursos econòmics. El president de Càritas Diocesana i bisbe de Vic, Romà Casanova, i la presidenta del patronat de la Fundació Universitària Balmes i alcaldessa de Vic, Anna R., van signar divendres passat a la Casa Convalescència l'acceptació d'un llegat. D'aquest llegat de 8.300.000 euros en efectiu des de Càritas, Romà Casanova va agrair el compromís públic d'atendre escrupolosament les condicions expressades en el llegat i per part de la Universitat de Vic, i segons el que recull el testament de Modolell, el llegat es destinarà a ajuts i beques per a joves de la comarca amb pocs recursos econòmics perquè puguin seguir estudis universitaris a Vic.
La veu de Càritas, una porta oberta a la caritat sense barreres. El treball caritatiu de la setmana.
I avui des de la seu de Càritas Catalunya hi ha una paraula clau que anirà sortint durant el programa d'avui, Moda Re. En parlem amb la Montse Creus, que la tenim ara en aquesta primera part del programa a la seu de Càritas Catalunya, després d'haver fet les notícies. Aquí amb nosaltres, Montserrat Creus conversarà uns minuts amb Luis Miguel Luna, adjunt a la presidència de Càritas Catalunya. Montse, endavant, quan vulguis.
El passat 24 d'abril es va presentar un projecte singular de la Confederació de Càritas Espanyola, Moda Re. Per parlar-ne, aquesta nit tenim avui amb nosaltres el senyor Luis Miguel Luna, secretari de Presidència i cap de Comunicació de Càritas Catalunya. Bona nit, senyor Luna.
Hola, molt bona nit.
En què consisteix el projecte Moda Re?
Bé, aquest és un projecte que fonamentalment doncs, canvia el que seria la gestió dels residus de roba que fins ara s'havien fet a moltíssimes càritas parroquials i a moltíssimes càritas diocesanes. Moda Re vol ser una innovació en la gestió del residu tèxtil. Té un component molt important d'inserció sociolaboral de persones en risc d'exclusió social i després, evidentment, doncs, també té un component molt important que consisteix en la reducció dels residus, no?
Per què se'n diu RE?
Bé, RE, com moltíssims dels nostres oïdors, dels nostres oients, doncs, sabran perfectament, doncs, sempre parlem de les tres o de les quatre res, no? Mm-hmm. Doncs reutilitzar, reduir... Per tant, doncs, la idea és que a través de tot aquest programa i a través també de les diferents botigues o punts de venda social que anomenem, doncs, evidentment, reduïm moltíssim el que seria doncs, aquest tipus de residu tèxtil, no? Uh-huh. Que després doncs, bueno, una mica podem entrar més en detall doncs, quines són les parts del procés. Les botigues que ja existeixen, que aviat doncs, totes tindran la mateixa retolació, doncs llavors precisament seran botigues de Moda Re. Uh-huh.
És un canvi en el model de gestió de les donacions de roba?
Doncs sí, realment doncs, implica una infraestructura molt important, implica que, a més dels contenidors que pot haver-hi doncs, als carrers, a les benzineres i altres punts dels nostres pobles i ciutats, implica que ha d'haver-hi unes plantes de tractament. Ha d'haver-hi grans plantes de tractament per poder gestionar tones de donacions de roba. Després també implica un tipus de plantes una mica més petites que el que fan doncs, és ja vehicular els grans volums de roba o bé cap al que seria doncs, un ús industrial i una altra banda, per una altra part, el que seria la roba que es pot utilitzar, doncs, fer-la entrar en uns circuits de distribució ordinaris a les botigues de Modarre.
Uh-huh. I com funciona aquest model?
Bé, en principi, evidentment, no estem partint de zero. Hi ha una gran experiència amb la gestió de la roba a totes les Càritas parroquials, a la immensa majoria de les Càritas parroquials de tot l'Estat. Des d'aquí transmetem el nostre agraïment als milers de voluntaris i voluntàries que durant molts anys han estat fent una tasca molt bona a les pròpies Càritas parroquials. Doncs ells ho feien tot, realment. Vull dir, ells els hi arribava la roba, doncs feien la tria, la rentaven, la arranjaven, la classificaven i després doncs, aquelles persones que passaven per Càritas, no?, i que les treballadores socials doncs, veien que necessitaven d'aquest tipus de donació, doncs llavors els hi feien doncs, uns paperets dient, doncs miri, aquesta persona o aquesta família doncs, necessita aquest tipus de roba. I des del Rober doncs, els hi facilitava. No? Això ha estat el funcionament de la gestió de la roba fonamentalment. Això ha anat evolucionant, s'han anat creant dins de les diverses Càritas diocesanes i sobretot també dins de les Càritas diocesanes de Catalunya, ja s'han creat empreses que gestionen la roba, doncs com per exemple, ara citaré dues que em venen al cap, no? Com per exemple Troballes, de Càritas diocesana de Lleida, com per exemple també doncs, seria Formació i Treball, la Fundació Formació i Treball, que és una entitat que va promoure Càritas diocesana de Barcelona, que s'ha fet molt gran, i que ara ja és una de les nostres filletes, no? Llavors, aquí ja hi ha plantes de tractament de tota aquesta roba. I després també, doncs, el que implica aquest canvi és, mica en mica, i molt a poc, doncs, anar passant del tradicional rober, doncs, el que serien aquestes botigues de venda social.
Fins ara, quantes tones s'han tractat?
Bé, fins ara, una mica, doncs, el que vam presentar el dia 24... doncs a Madrid, fins ara s'han tractat 30.000 tones de roba.
Déu-n'hi-do. I com s'efectua la recollida?
Bé, fonamentalment la recollida comença doncs, a través de contenidors que es disposen doncs, a diversos ajuntaments. Això vol dir doncs, que cal efectuar uns convenis de col·laboració amb aquests ajuntaments i llavors aquests contenidors pertanyen al que seria les plantes de tractament. No? I aquí és on intervenen aquestes empreses d'inserció sociolaboral de Càritas que es dediquen precisament a la gestió tèxtil. De fet, Modarre sorgeix d'un projecte del qual portem anys treballant, que era el que nosaltres tècnicament li anomenaven el Proyecto Común Tèxtil de Càritas Espanyola. Aquesta idea de projecte general per tot l'estat espanyol, doncs al final s'ha concretat doncs, amb un nom una mica més comercial, no? Que és precisament Modarre. Doncs bé, aquests contenidors es recull la roba, es porta a les plantes de tractament, allà això implica doncs, que es pot donar feina a persones doncs, en risc d'exclusió social i després d'aquestes plantes de tractament ja passem al que seria doncs, la línia de distribució, doncs, a través de transports, doncs, llavors ho portem a les diverses botigues de Modarre.
És a dir, que Modarre és un projecte que pretén generar llocs de treball.
Efectivament, perdó, té un doble component que ja comentàvem a l'inici de l'entrevista, no? Un component que evidentment és de reducció de residu, importantíssim, perquè evidentment doncs, hem de minimitzar el nostre pas pel planeta. I en aquest moment doncs, recordo molt especialment totes les recomanacions que ens feia el papa Francesc amb la seva encíclica Laudato Si. No? És a dir, doncs, estem molt amb aquesta línia que ens marca el Sant Pare. Aquest és un component, però l'altre component és aconseguir a través, primer de tot, de la formació de persones que en aquest mateix moment tenen dificultats per trobar feina, doncs fer una formació específica amb tot el procés de la roba i en la mesura de les nostres possibilitats, doncs llavors contractar aquestes persones a les nostres plantes de tractament. També hi ha algunes persones que estan contractades a les botigues. Hi ha dos tipus de persones a les botigues. Una que és la coordinadora de botiga, i després hi ha persones que primer inicien una fase de pràctiques i després generalment ja s'incorporen a la plantilla d'aquest projecte Modarre.
I participen professionals de les empreses d'inserció, però també voluntaris i voluntàries.
Efectivament, com deia abans, no hem de perdre de vista que aquest ha estat un projecte pràcticament des dels inicis de Càritas, per tant fa 70 anys llargs, que ha estat possible aquest tipus de gestió gràcies a milers i milers de voluntaris. Concretament, doncs, amb el projecte actual Modarre, estan implicats, a banda de professionals que es dediquen doncs, a la gestió, diríem, de tot el cicle de producte, doncs estan vinculats directament, en aquest mateix moment, 1.000 voluntaris arreu d'Espanya.
En aquest moment, quants punts de venda social hi ha a l'Estat?
Bé, en total, doncs, actualment tenim també 80 botigues que depenen doncs, de les Càritas diocesanes i que depenen de les nostres empreses d'inserció. Aquest és un inici. O sigui, nosaltres, doncs, els estudis que s'han efectuat, doncs, creiem que si a més arribem a la societat, no?, i conscienciem doncs, de la necessitat també doncs, de consumir roba ja utilitzada i, per tant, minimitzar la petjada ambiental, doncs aniran creixent d'una manera exponencial el nombre de botigues de Modarre.
Modarre té un component ecològic molt important. S'ha quantificat?
Bé, aproximadament, no? des de la Confederació de Càritas Espanyola, doncs hem fet una primera quantificació d'impacte, no? Estem parlant de que a través d'aquest nou model de gestió de la roba fem un estalvi de 56 milions de metres cúbics d'aigua i evitem l'emissió a l'atmosfera de 676.200 tones de diòxid de carboni. És a dir, són unes dades que poden impressionar, però encara podem arribar moltíssim més.
Entrem en una nova cultura de gestió de roba a Càritas. Com afectarà els actuals robers?
Bé, jo diria que d'entrada no els afectarà gaire. Vull dir, o sigui, els nostres robers, els tradicionals, continuaran igual. El que passa és que amb alguns d'aquests robers, sobretot robers que tenen doncs, algunes Càritas interparroquials, algunes Càritas arxiprestals i fins i tot algunes parroquials molt potents, mica en mica aniran evolucionant cap a aquest model distribució de la roba en aquestes botigues a venda solidària. I això sí, és molt important. Cal tenir en compte que per les persones que no tenen capacitat econòmica, vull dir, aquesta roba hi ha uns mecanismes per la qual la reben de manera gratuïta. I a més la roben rebran d'una manera molt digna, amb una botiga normal, totalment normal, com pot ser una altra botiga. O sigui, per tant, les persones que no poden adquirir normalment roba, doncs a través del circuit que tenim d'atenció social, podran accedir a aquesta roba de manera gratuïta. I després, evidentment, són robes normalitzades, per tant, també qualsevol ciutadana pot adquirir roba doncs, amb uns preus molt, molt assequibles, que també poden ajudar a moltes famílies que els costa arribar a final de mes.
I ja per acabar, com hi podem col·laborar?
Bé, o sigui, hi podem col·laborar de moltes maneres, no? Però jo diria que una molt clara és siguent consumidors responsables. Modarre és un projecte pioner, és un projecte que el que vol també és ser un projecte de sensibilització. Vull dir, hem de pensar que tots som responsables del futur del planeta. Aquesta és una possibilitat de col·laboració. Hi ha altres persones que es dediquen a la cura del medi ambient a través d'altres projectes, d'altres organitzacions. En aquest cas, fem una crida a un consum responsable. I seguint les tradicions que s'han efectuat a altres països anglosaxons, doncs amb la compra de productes de segona mà, però tractats de qualitat, doncs llavors ajudem a reduir aquesta quantitat de residus. Per tant, res més que convidar a tots els nostres oients a que escampin la notícia, a que s'apropin a les botigues que hi ha a les diverses comunitats autònomes.
Moltes gràcies, senyor Luis Miguel Luna, secretari de Presidència i cap de Comunicació de Càritas Catalunya. Bona nit.
Moltes gràcies, bona nit.
Bona nit, moltes gràcies, Luis Miguel Luna, gràcies, Montserrat Creus. Seguim a La Veu de Càritas, programa dedicat avui a les comunicacions socials.
La Veu de Càritas, protagonisme per als rostres de la pobresa i la necessitat.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
La veu dels testimonis.
La plaça de Sant Josep de Lleida acollia el 27 d'abril passat la desfilada de roba de Troballes, l'empresa d'iniciativa social que té Càritas Diocesana de Lleida a través de la Fundació Jaume Rubió i Rubió, que s'encarrega de tots els temes relacionats amb l'ocupació. Podem dir que va ser un èxit de participació i d'organització. Per parlar-nos d'aquesta iniciativa ens acompanya avui a la veu de Càritas Josep Fernández Puigpelat, que és el gerent d'aquesta empresa d'inserció laboral Troballes. Senyor Josep Fernández Puigpelat, bon vespre, benvingut a la veu de Càritas de Ràdio Estel.
Bon vespre i gràcies.
Com està?
Molt bé, animats després de la desfilada, que ja hem pogut descansar una mica.
I tant, perquè organitzar aquestes mogudes, si em permet l'expressió, sempre és complicat i dona molta feina. Per això el nostre testimoni d'avui...
Porta feina.
Sí, en aquest programa dedicat a la Comissió de Comunicació és un testimoni molt lligat a una iniciativa que, per començar, li vull preguntar com va néixer aquesta iniciativa.
Bueno, aquesta iniciativa va néixer amb la idea de donar a conèixer el projecte de Troballes. Érem nous, d'això ja fa 12-13 anys, i, bueno, donar a conèixer que recollíem roba, que la reciclàvem, que en fèiem entrega social, que hi havia botigues de roba de segona mà, i amb aquesta idea vam dir la desfilada també és una forma de mostrar la roba que teníem a les botigues. Bueno, eren els inicis i tota promoció era benvinguda, va néixer amb aquesta idea.
Uh-huh. Bé, quantes edicions de la desfilada de Troballes s'han fet, ja?
Doncs el 27 d'abril passat va ser la 9a edició.
Déu-n'hi-do.
9 anys, ja.
Uh-huh. Ja sí, és un recorregut interessant.
Sí, sí.
Quin ha estat l'objectiu d'aquestes desfilades?
Bueno, sempre en principi ha estat el de sensibilitzar la població de la importància de recollir roba i que amb aquesta roba podíem crear llocs de treball, vull dir, aquest doble lligam. També recordar que el projecte de Troballes estava viu a la ciutadania i també ensenyar el que es podia arribar a fer amb la roba que es deposita als contenidors, no? Perquè al final, veure aquestes desfilades i dir, no, és roba de segona mà, que l'hem recuperat als contenidors i que la podeu trobar a les nostres botigues, doncs és força significatiu.
Mm-hmm. Avui amb Josep Fernández Puigpelat parlem de la desfilada que es va fer el 27 d'abril passat i que arribava a la 9a edició. Quines entitats participen en aquest esdeveniment, senyor Fernández Puigpelat?
Sí, ens hi ajuden. Evidentment, això Troballes no ho podria fer sol. Ens hi ajuda una escola de models d'aquí de Lleida, és Magda Simó Models. Ho fem també conjuntament amb dos instituts de secundària, l'Institut Guindàvols i l'Institut Torre Vicenç, també amb el Col·legi Episcopal i també amb una escola municipal, Leandre Cristòfol. No? I a més, depèn del lloc on fem la desfilada cada any, doncs ens hi ha ajudat el Consorci del Turó de la Sauvella, Fira de Lleida, el Centre Cívic de Balàfia, l'Ajuntament de Lleida, amb la cessió de diferents espais públics, i també la Llotja de Lleida, perquè un any també es va fer allà.
Per tant, institucions molt connectades a l'aportació de Càritas, com ja es va veure, per exemple, el 14 d'abril passat, a la trobada de Càritas Catalunya. Lleida és potent en aquesta feina permanent.
Sí, crec que també va anar força bé. Sí.
I tant, i tant. Senyor Fernández, quines són les aportacions que fa cadascuna de les entitats?
Sí, aquestes, ja dic, seria impossible fer-ho sols. Al final, la idea de que puguin participar totes aquestes entitats fa que tothom sortim d'alguna manera beneficiats, no? Al final, l'escola de models ens hi ajuda amb la infraestructura i fer el desfile de models. Per ells i per ells és una pràctica a tamany real, no? L'Institut Guindàvols, hi ha un curs de confecció que amb roba de troballes doncs crea noves col·leccions de roba i que desfilen aquell dia. És a dir, que per tant, per a aquests alumnes que fan les col·leccions, també és molt important la desfilada i poder-hi participar i veure que el que ells han creat, no? Doncs ho poden ensenyar, no? Uh-huh. L'Institut de Secundària Torre Vicenç ens hi ajuda amb un tema de perruqueria i estètica, ells tenen un mòdul que treballen amb aquest tema i, per tant, també és el mateix. Poden pintirar les models, és una pràctica a tamany real, no? Uh-huh. I el Col·legi Episcopal té una part dels cursos de disseny, doncs el cartell que convoca la desfilada, en principi també l'han fet alumnes del col·legi. I l'Escola Municipal de Cristòfol amb el tema de fotografia i imatge. És a dir, per tant, doncs és un compendi que entre tots plegats doncs ens ho fem, tots ens sortim beneficiats, perquè ens va bé per poder doncs exposar el que fem, i el resultat final és la desfilada.
I un procediment molt professional, encara que sigui feina desinteressada i de petites ajudes sumades que fan tota aquesta gran
convocatòria. Sí, sí, hem de dir que ningú cobra res per fer res. Tots ens beneficiem en funció del, diguem, doncs de l'aportació que fem, i ja està. Sí.
Què suposa per als joves que s'impliquen, per exemple, en aquesta acció de sensibilització?
Bueno, al meu parer, els joves dels instituts i les escoles els suposa, com deia, l'ocasió per dur a terme una pràctica real. Vull dir, veure la signatura de l'autor o autora del cartell, doncs, publicat, no? Doncs, d'entrada, doncs és un goig, no?, per la persona que l'ha fet. Veure desfilar una col·lecció de roba que has creat durant el curs, doncs, també és un goig, no? I poder crear pintinats que després desfilaran i que tothom podrà veure, no? En el cas de perruqueria i estètica, doncs, jo crec que aquí, doncs aquesta crec que és la gràcia i una mica el cor de que permet que aquesta desfilada es pugui dur a terme, no?
Aquesta acció, de fet, s'emmarca en un projecte que es diu Moda Re, que gestiona la Confederació de Càritas Espanyola. És així, oi?
Sí, bueno, Moda Re, que a més ha estat presentada fa molt poquet, Moda Re és la nostra marca que estem donant a conèixer. S'ha presentat fa molt poc, es tracta d'un rellançament del projecte de recollida, reciclatge i venda de roba, que fa anys que algunes càritas venim fent, però es tracta doncs, d'una posada al dia i del rellançament del llançament d'aquesta nova marca, no? Avui en dia doncs, ja són 29 càritas les que estem amb aquest projecte de Moda Re.
Per tant, tot suma també en l'àmbit de coordinació de les càritas de les diòcesis espanyoles. En què consisteix, més enllà del fet en si, del que es va veure aquest any el 27 d'abril passat, en què consisteix, deia, la tasca de Troballes en general?
Bueno, Troballes és una empresa d'inserció de la Fundació Jaume Rubió, que aquesta fundació porta a terme el programa laboral, com bé dèieu al començament, de Càritas i Sona de Lleida, i llavors l'objectiu és donar feina a persones en risc d'exclusió social, per tal que aquestes persones puguin recuperar la seva autoestima, millorin les seves capacitats laborals i puguin tornar a treballar al mercat ordinari. I aquest és el nostre objectiu. O sigui, el nostre objectiu, jo sempre dic l'excusa en aquest cas, és que treballem amb la roba, perquè el nostre objectiu és treballar amb les persones que recuperen la seva autoestima i puguin tornar al mercat laboral ordinari.
Ens està oferint el seu testimoni avui Josep Fernández Puigpelat, gerent de Troballes, empresa que gestiona la Fundació Jaume Rubió i Rubió, que inclou alhora tots els projectes d'ocupació de Càritas Diocesana de Lleida. Quants anys fa que funciona Troballes?
Troballes fa 12-13 anys que va iniciar la seva tasca. Va començar cap al 2005, finals. Estem als tot 13 anys, pràcticament, ja d'existència.
Molt bé, 13 anys, segur que molt ben aprofitats i amb molta activitat.
I bueno, han anat creixent, a poc a poc.
I tant. I el que és més important per a aquestes activitats, quantes persones es beneficien de tota la tasca d'inserció que promou Troballes?
Doncs pues mireu, entre els darrers anys, ja parlo dels dos, tres últims anys, són entre 10 i 13 les places d'inserció que té l'empresa, places d'inserció de 40 hores, que vol dir que hi passen entre 16 i 20 persones cada any, perquè hi ha algunes persones que finalitzen i llavors doncs, aquella plaça l'ocupa una altra persona, no? És a dir, són entre 10 i 13 places fixes i passen de 16 a 20 persones cada any.
Mm-hmm. Senyor Josep Fernández, quin balanç fan vostès d'aquests anys de desfilades?
Bueno, el balanç que fem és positiu, i no només el fa Troballes, el fem totes les entitats que, com explicava, hi col·laborem. Crec que tots ens sentim contents i veiem que és un bon resultat. Per tant, en fem un balanç positiu. Però també és cert que estem en un moment, i ho dèiem al finalitzar aquesta última desfilada, que volem repensar, després d'aquests 9 anys, en què podríem millorar i segurament en properes edicions hi haurà algun canvi. Sobretot volem fer més incidència en el missatge que puguem transmetre a la ciutadania. Volem explicar encara millor el projecte, és a dir, aprofitar la desfilada per explicar millor què és Troballes, quin és el seu projecte i què és el que hi ha darrere. I, bueno, intentarem millorar per aquest camí.
I tornaran a organitzar la desfilada el proper any, potser a la 080 Fashion Week de Barcelona?
Bueno, els nostres objectius, evidentment, són més modestos, no? No, però el cert és que ens conformem, com deia anteriorment...
Amb la mateixa dignitat.
En intentar transmetre a la ciutadania el nostre projecte, que ens continuïn ajudant i que continuïn portant roba als contenidors, que al final és el que permet tot això.
I tant.
La idea sí és tornar-la a repetir, no sé si l'any que ve exactament, ara ho volem repensar una mica, però si Déu vol tornarà a haver més edicions.
I tant, esperem que sigui així, sobretot per les conseqüències que té aquesta iniciativa en forma d'ajuda a persones i famílies necessitades, que aquesta sempre és la clau de tot el que fa Càritas, en tots els àmbits.
Exacte, aquesta és la clau, al final l'important són les persones.
Moltes gràcies per haver-nos atès uns minuts avui. A les portes, aquesta setmana, suposo que ho tenen present a Càritas Lleida també, de la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials. Tot allò que sigui comunicar la caritat, i una desfilada també és una forma de comunicar, sempre ajuda a sensibilitzar, que això també és la gran interacció que té la caritat.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
A vostè, que vagi molt bé, una abraçada i salutacions a tot l'equip de Càritas Diocesana de Lleida. Bon vespre.
Igualment, bon vespre.
La veu de Càritas, un missatge humà per posar llum en la foscor.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
L'agenda de Càritas.
Demà dimarts a les 10 del matí es farà al Centre Sant Tot de la Seu d'Urgell una sessió del curs Cuidador, distribuït amb 3 mòduls, que són cuina, neteja i cuidador pròpiament, destinat a participants del programa laboral de Càritas que estan en un procés de recerca de feina i realitzant un itinerari individualitzat d'inserció sociolaboral.
També demà a les 5 de la tarda al Centre Sant Domènec de Balaguer es farà una activitat de reforç educatiu adreçada a alumnes de primària que presenten dificultats d'aprenentatge i seguiment.
I dimecres, de 9 del matí a 2 del migdia, a l'auditori de la Universitat Pompeu Fabra, del campus de Poble Nou, a Barcelona, al carrer de Roc Boronat número 138, es farà una jornada sobre l'alimentació a les ciutats i la garantia de necessitats bàsiques, amb aquest lema de bon profit, experiències innovadores en l'aprofitament d'aliments.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Fins aquí la veu de Càritas d'avui. Un apunt per acabar. Ahir es van ordenar diaques a la catedral de Barcelona, Joaquim Sabater, Àngel Zambrana i Carlos de Riba. Es dona la circumstància que Quim Sabater va ser molts anys secretari general de Càritas Diocesana de Barcelona. Des d'aquí, moltes felicitats a ell, als altres diaques i a l'Església Arxidiocesana de Barcelona per aquests nous servidors a través del Ministeri Ordenat. Salutacions de l'equip per acomiadar-nos amb el Toni Huguet a les vies de so i també la resta, la Montserrat Creus, el Lluís Miguel Luna i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bona setmana. Adéu-siau.